Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts a Peluts, un programa que parla d'animals abandonats i que vol ajudar els gossos i gats que més ho necessiten. Peluts és el programa de l'SPAM, una protectora amb seu a Mataró que s'ocupa dels animals abandonats de més de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. La primera part del programa la dedicarem a parlar de Sant Boi del Llobregat. Per començar, donarem la benvinguda als oients de Ràdio Sant Boi, que a partir d'avui també tindran Peluts a la seva graella. Amb aquesta ja són 12 les ràdios que escolten el nostre programa. I obrirem la secció de les adopcions urgents per connectar amb el refugi de Sant Boi. Allà ens parlaran de la Mica, una gateta amb immunodeficiència que necessita trobar una família urgentment. Continuarem a Sant Boi per parlar amb la presidenta de l'SPAM, la Sílvia Serra, i la regidora de Salut Pública del municipi, Rosa Berrio, perquè ens expliquin totes dues com avança aquest centre d'animals de companyia. A la secció de comportament animal, el nostre expert ens dirà com detectar la demència en gossos. I a l'apartat veterinari sabrem com afecten les llaminadures de gossos a la seva dieta. Si teniu qualsevol suggeriment o pregunta del que anirem a parlar ara, podeu enviar-nos un correu a peluts@mataroradio.cat. Comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients, doncs això, una adopció. En aquest cas d'un gat, del que parlarem ara mateix, connectem doncs amb un dels refugis de l'SPAM, en concret el de Sant Boi, que gestiona la protectora d'animals a Mataró. Benvinguda, Maria Rosa.
Hola, Dúnia, què tal?
Molt bé, molt bé. Escolta, parlem amb tu avui perquè em penso que des del refugi de Sant Boi teniu un cas urgent d'una gateta i des d'aquí, des de Peluts, volem fer difusió d'aquest cas a veure si trobem una família per aquesta gateta. Potser tu ens pots donar més detalls, no?, de qui és, com es diu...
Sí. Mira, la gateta es diu Mica i ens va aparèixer farà qüestió d'unes 3 setmanes. Quan nosaltres plegàvem del refugi ens la vam trobar a la porta del refugi. I en un primer moment vam pensar que era un gat salvatge i, bueno, a continuació ella va començar a ronronejar i a acostar-nos a nosaltres i, bueno, i ja vam arribar a la conclusió de que era un gat de casa que per algun motiu doncs havia acabat al carrer i ens la vam agafar, es va deixar agafar perfectament, venia en bastant mal estat, molt bruta, plena de nusos i de més, i, bueno, i la tenim amb nosaltres i doncs li vam fer el test de la immunodeficiència i ens, malauradament ens va donar positiu. Llavors aquest és el major problema que té la Mica.
Perquè, bueno, anem per parts perquè déu-n'hi-do aquesta història. Primer de tot, deixar-vos o sigui, trobar-vos aquesta gateta en el refugi. Vosaltres teniu la sensació de que potser la van abandonar expressament o feia més pinta de que potser s'hagués perdut?
Doncs en dos casos podrien ser possibles. El que sí és segur és que és una gata que ha viscut en una casa, perquè des del primer moment s'ha adaptat molt bé amb nosaltres. De fet, és una gata que sempre demana mimos i és molt, molt carinyosa, no és gens arisca, amb el que és fàcil determinar que sí, que havia estat en una casa.
I després l'altra part doncs, que ens comentes és que en fer-li el test que se li fa normalment als animals quan entren en el refugi sempre se'ls fa una revisió, no? Doncs per descartar que tinguin malalties. I li vau fer el test i malauradament li va sortir aquesta malaltia, la immunodeficiència felina. Què comporta això a l'hora d'adoptar aquesta gateta, Maria Rosa?
Doncs, aviam, la immunodeficiència felina doncs seria equiparable a el que és el SIDA en les persones, el virus de l'UVIH. Llavors, aviam, en un principi aquesta gateta doncs, s'hauria de tenir aïllada de gats sans en un primer terme, o bé en alguna casa on ja hi hagin altres animals amb immunodeficiència. També tenim casos d'adoptants que tenen gats sans amb gats amb immunodeficiència i no hi ha cap problema, perquè de fet el contagi doncs, és bastant complicat. Es fa mitjançant una mossegada, a través de la sang, dels fluids, i doncs, bueno... Sí, és cert que és un risc, llavors el refugi no el podem tenir, junt amb molts gats que estiguin sans pel risc que
comporta.
Clar,
aquest és un problema, no? Per això, diguéssiu, que teniu tanta urgència de donar una adopció a la Mica, oi? Perquè no
doncs
la podeu
sí,
portar
perquè...
a la gatera, diguéssim.
Sí, ara l'hem de tenir aïllada i no el podem tenir juntament amb els altres gats.
I on la teniu ara, Maria Rosa?
Doncs ara la tenim amb una gàbia d'hospitalització i, bueno... l'anem traient al llarg del dia perquè estiguin nosaltres, perquè estiri una mica les cames i la més, però de fet la seva casa, com li diem nosaltres, és una gàbia.
Clar, pobreta. I és mansa la Mica? Podria anar per una família amb nens, per exemple?
Perfectament, perquè és una gata que a més té el temperament molt tranquil, no? Ens han entrat gats moltes vegades que són molt més nerviosos o més arisc, que de seguida et bufen o intenten doncs, posar-se a la defensiva, i en aquest cas doncs, ella no, ella és tot el contrari. Vull dir, aquí tothom que ve, a més, s'enamora d'ella, i l'únic que passa que quan comuniques doncs, que té aquesta malaltia, i clar, normalment la gent vol adoptar un segon gatet que sigui adult i de més, i clar, si tenen gats sans es tiren una mica enrere.
Doncs, Maria Rosa, si et sembla, tenim aquí la Sílvia i tenim aquí el Jaume, que són, bueno, com saben els nostres oients, la Sílvia és la Sílvia Serra, és la presidenta de la Protectora de Mataró. Benvinguda, Sílvia.
Hola.
I el Jaume, que és el nostre expert en conducta animal. Benvingut, Jaume.
Hola, què tal?
I res, jo volia... Bueno, primer de tot, Sílvia, si vols, hi comentem al Jaume que ens expliqui una miqueta més del que és la immunodeficiència i a veure, doncs ella ja ens ho ha dit bé, Maria Rosa, imagino, no?, que és com una mena de sida,
sí,
no?
Sí, mira, és una malaltia que està provocada per un virus i saps que els virus ataquen bueno, a diferents parts del cos. Quan tens un virus que t'ataca el sistema respiratori, tens símptomes respiratoris. Doncs hi ha un virus, que és el de la immunodeficiència felina, que tenim la mala pata que ataca a les cèl·lules que precisament ens defensen contra les malalties. Llavors, quan un animal té aquest virus, s'infecta per aquest virus, el que perd és la capacitat de defendre's de tot, d'altres virus, de bactèries, i llavors el curs que té la malaltia és molt semblant a la que té la immunodeficiència de les persones, la sida, és que perds les defenses. Però hi ha una cosa que és molt important dir-la. Són virus que s'assemblen, és a dir, provoquen malalties similars amb una espècie i amb una altra, és a dir, amb el ser humà i amb el gat, però no són el mateix virus.
Això
vol dir...
És molt important, Jaume, perquè no hi hagi malentesos i la gent pensi, sí, a veure si jo ara enganxaré a la immunodeficiència.
I és
no?
absolutament impossible. És a dir, no és allò que diguis és difícil.
Són virus
és molt...
totalment diferents.
Són virus absolutament diferents, de la mateixa manera que no podem agafar el moquillo, el brom dels gossos, perquè són virus que no ens infecten. Encara que tinguem a casa un gos infectat, no es transmeten a les persones. Doncs això és una cosa que és fonamental deixar-la clara.
Molt important. I l'altra és... La Maria Rosa ens indicava, és una gateta que si s'adoptés hauria d'estar en una casa sola.
L'ideal seria això.
O... És a dir, i amb gossos, per exemple.
Amb gossos no passaria
tampoc
res.
Tampoc els hi passaria, no passaria la immunodeficiència.
Res. Perquè és un virus que està adaptat a l'espècie, en aquest cas al gat. Pensa que els virus en general acostumen a fer això, és a dir, quan tu veus qualsevol virus acostuma a estar adaptat a una espècie. Hi ha alguns que no, per exemple, l'exemple més clar és la ràbia, que la ràbia pràcticament doncs, ens afecta a tots. És a dir, sí, a la ràbia, que ja ho vam comentar un dia, no la tenim a l'estat espanyol, no n'hi ha, però la ràbia sí que podria passar d'un gos a una persona, d'una persona a un gat, d'un gat... Però en el cas de la immunodeficiència felina tenim l'absoluta seguretat de que no hi ha possibilitat de transmissió.
Molt bé. I la Sílvia, no sé si vol fer algun comentari respecte a la Mica, no sé si la coneixes.
Sí, que la conec, sí. A veure, volia recordar doncs, que en aquests casos, normalment, quan entra un gat del carrer, normalment els portadors són gats del carrer, de colònies, salvatges, el protocol sanitari és el de l'eutanàsia.
Aleshores, en aquest cas es sacrificen els gatets que tenen immunodeficiència.
Sí, els positius d'immunodeficiència i de leucèmia felina se sacrifiquen. Però normalment ens arriben gats salvatges. Aleshores, el que no es pot fer és alliberar al carrer una altra vegada, un cop esterilitzat, un gat que estigui afectat d'aquests virus.
Perquè enganxaria aquest virus a altres gatets.
A part de que el anirà contagiant, doncs és un gat amb un baix nivell immunitari, estem segurs que acabarà morint en el carrer agonitzant. O sigui, patint moltíssim. Ara, en el cas de gats que ens passen molt de tant en tant, com ella, que segurament jo crec que ha estat una gata abandonada al carrer i que ella s'ha anat buscant la vida i potser l'han contagiat els gats al carrer. Ostres, costa molt, com veus que és un gat domèstic. Perdó, que podria estar en una casa controlat, sense perill de que contagis a ningú, doncs donar-li un temps de vida. És que, a més,
poden viure bé, sembla ser, no?
El curiós d'aquest gat és que va arribar en bastant mal estat, però amb els 20 dies que l'hem tingut en quarantena, s'ha recuperat. I és el que ens fa dubtar. El que passa que ara ha agafat fongs. Que la Maria Rosa diu que és perquè tenim uns cadallets, el Marcelo diu que ja és,
bueno,
és per la mateixa malaltia.
Els fongs passen, no?
És a dir, són uns fongs que...
Estan delicats, aquests gats.
Si nosaltres, és el mateix que ens passa amb la... que passa a les persones que pateixen la sida, no? Que malalties que pels altres, per les altres persones són banals o fins i tot no t'afecten, perquè les elimines o les ataques perfectament amb el sistema immunitari, aquests gats que tenen la immunitat debilitada és que no poden fer front a coses que per tu serien completament banals.
Per això és tan important que la traiem del centre d'acollida.
Que busquem una família.
Sí.
En aquest cas seria un animal que entraria dins de la campanya?
Sí, entraria dins de la campanya.
Recordes, saps, Sílvia, que a partir d'ara també ens escolten els oients de Ràdio Sant Boi i potser que els expliquem a ells el que és això de la campanya dels que ningú vol. No?
La campanya dels que ningú vol va ser una campanya que es va engegar per ajudar els animals amb més dificultats de trobar adopció. Poden ser malalts, com el cas de la Mica. Poden ser majoritàriament gats i gossos vells, que difícilment ningú els adopta, o algun també gos o gat amb problemes de comportament.
I adoptar un animal de la campanya dels
no
que ningú vol?
No té cap cost, però és que a més de que no té cap cost a l'adoptar-lo, nosaltres ens fem càrrec de per vida de totes les despeses de l'animal. O sigui, no s'han de preocupar per analítiques, no s'han de preocupar per medicacions, no s'han de preocupar si el dia de demà s'ha de fer una intervenció quirúrgica, la persona sap que la protectora se'n fa càrrec. És tenir l'animal en una casa, igualment si l'hem de tenir en el centre d'acollida ens costa també uns diners, doncs el tens en una casa i nosaltres ajudem. La persona l'únic que ha de fer és cuidar-lo, estimar-lo i
ja
donar-li companyia,
ja,
ajudar-lo.
I tant. Doncs Sílvia, moltes gràcies. No sé si tenim a la Maria Rosa encara aquí amb nosaltres.
Sí, i tant.
Calladeta, no sabíem.
Estava escoltant. Doncs, Maria Rosa, intentarem al màxim possible fer difusió d'aquesta gateta, que a més jo sé que vosaltres aquí en el refugi de Sant Boi esteu preocupats amb el tema i esperem que des d'aquí, des de Peluig, trobarem una família. Creuem els dits.
Vale, doncs moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Doncs, si us sembla, recordem als oients que vulguin tenir més informació sobre la Mica o sobre un altre animal que hi ha en els refugis de l'SPAM, que ho poden fer a través de correu electrònic al info@protectoramataró.org. I també al telèfon 902 90 80 43.
Ja me l'he pres,
Sílvia,
jo,
te l'has après,
ja. Sí, ja me l'he pres.
Quan a mi em falla, està bé perquè ja se'n recorda. Molt bé. I si no, a la pàgina web, www.protectoramataró.org. Bé, doncs continuem, Sílvia, amb Sant Boi, perquè
Sant Boi.
Avui fem un especial una miqueta de Sant Boi.
Ara arribo de Sant Boi.
Arribes de Sant Boi, ara.
Sí.
Com ha anat?
Ha anat bé. Ha plogut allà. No sé si aquí ha plogut, però allà s'ha fet un bon ruixadet. I veia novetats.
Per exemple, novetats. No pareu, allà a Sant Boi, des de que es podria dir, no? Es podríem recordar, Sílvia, als oients que ens escolten i explicar-los de nou als de Ràdio Sant Boi que la protectora d'animals de Mataró fins fa ben poc gestionava dos centres a Mataró i que ara s'ha posat en el centre de Sant Boi des de fa...
Des de primers de juny.
Exacte, des de juny.
El 31 de maig o 1 de juny. L'SPAM està ja present al
centre
d'acollida de Sant Boi. Sí.
I què ha implicat que l'SPAM estigui en el refugi de Sant Boi? Quin canvi fa? Perquè a priori tens un refugi i dius, hi ha una altra gent que ho gestiona, no? Però un centre és un centre i animals són els animals abandonats. I quin canvi hi ha hagut, Sílvia?
Que afecti a l'SPAM?
Que afecti als animals d'allà.
Ah, que afecti als animals d'allà. Aviam. Per l'SPAM això afecta més inversions, més esforç humà, sobretot hem hagut d'agafar més gent. Però l'esforç que fem sempre nosaltres ja sabeu que va destinat a la qualitat de vida dels animals abandonats. En aquest cas ens hem posat de ple amb els animals de Sant Boi i de Santa Coloma de Cervelló.
Que és la localitat propera, oi?
Sí, la gossera aquesta allotjava els animals abandonats, gats i gossos de Santa Coloma i de Sant Boi. Aleshores es continua fent el mateix servei. La regidora que hi ha en aquests moments, la Maria Rosa Berrio, es va interessar molt per nosaltres, ens va demanar que ens presentéssim al concurs públic, ens hi vam presentar i el vam guanyar. Aleshores,
I des de llavors, quins canvis hi ha hagut?
El canvi, sobretot, que vol Sant Boi és fer d'aquella gossera que fins al moment doncs, era una gossera de gossera, sense cap mena de pretensió proteccionista ni animalista. Era un simple centre de recollida i allà vivien els animals. Millor, pitjor, aquí jo no m'hi fico. No, tampoc la coneixia jo. El que ara s'està intentant fer doncs, és fer un centre d'acollida animalista amb que el benestar existeixi, que el sistema sanitari funcioni i sobretot, que les adopcions rutllin, que els gossos no s'estiguin allà estancats.
Molt bé.
I bé, en aquests moments només tenim 29 gossos.
Molt bé.
Sí,
és un centre petitonet, també, val a dir.
Sí, però
quan
vam arribar ben bé n'hi havia una cinquantena.
Ah, oh, carai, això està molt bé.
I això que no paren d'entrar. Sí,
això
sí, l'adopció funciona molt bé.
Menys.
Donen molts gossos amb adopció.
I com pot ser que abans no s'adoptés i ara sí?
Perquè la gestió, la promoció de l'adopció també té la seva gràcia. I normalment les empreses privades tampoc no inverteixen massa temps, ni diners, ni recursos, ni paciència, ni fan un horari massa ampli. L'SPAM sempre s'ha despuntat per aquesta vessant. No? O sigui, sabem que l'adopció és l'única manera de portar un bon control de la població dels centres, i si no existeix l'adopció estem abocats al fracàs.
Clar, l'estancament total.
Sabeu que nosaltres ens invertim en formació, invertim en personal, ampliem els horaris i sobretot fem molta comunicació, com aquest programa.
Com aquest programa, és un dels exemples.
Pensem que la comunicació és importantíssima. Sant Boi encara no ens hi hem posat massa de ple, la comunicació, però és que estic segura que el moment que ens hi posem, la gent està molt oberta a adoptar en aquell municipi.
Bueno,
ara
començarem a escoltar-se almenys, si més no, el peluts a Sant Boi, que
ja és molt.
Molt bé. Doncs, Sílvia, et sembla si donem la benvinguda justament a la regidora de Salut Pública, que la tenim
molt
al telèfon?
Molt bé.
Doncs vinga, a la regidora de Salut Pública de Sant Boi de Llobregat, Maria Rosa Berrio, que està amb nosaltres aquí a Peluts. Benvinguda, Maria Rosa.
Moltes gràcies.
Hola,
com
estàs? Molt bé, molt bé.
Molt bé.
Estem aquí parlant del teu municipi i jo imagino que tu també tens alguna cosa a dir, evidentment. I per començar, a mi m'agradaria saber d'on va sortir aquesta iniciativa de la vostra regidoria de, diguéssim, contactar amb la protectora de Mataró, no? Com van començar aquests primers contactes, diguéssim?
Bueno, tot neix normalment de la necessitat. A veure, nosaltres, concretament, quan vaig començar aquí a l'Ajuntament com a regidora, em vaig trobar un panorama concret que no era el que jo personalment creia que era l'adient. I, bueno, de mica en mica, el que tenia segur és que s'havia de començar a canviar. Llavors vam començar de mica en mica, doncs coses tan simples com era una gossera sense tenir un horari, oberta al públic, llavors, clar, això dificultava molt l'adopció. Era una gossera on els gossos la major del temps estaven a dins de gàbies, que no sortien.
No sortien mai, amb Maria Rosa.
A veure, teòricament, quan jo vaig entrar, havien de deixar que sortissin una mica un pati interior que tenien, però bueno, jo suposo que es feia, però tampoc estic... Bueno, era això que simplement no complia per mi els cànons mínims de benestar animal.
Ja.
I llavors... Bueno, de fet, pensa que Sant Boi havia demanat una moratòria, com la majoria de municipis, en quant a l'aplicació del no sacrifici. I, bueno, era un refugi, pues, bueno, no era un refugi, era una gossera
clar,
típica.
Clar, era una gossera típica.
Típica, llavors, clar...
I com és que vas, vas desembocar a la protectora de Mataró?
Bueno, teníem clar, això ja una mica amb una tècnica en concret, en el seu moment, que era la Sònia... Teníem clar que és el que volíem, que és que si fèiem el canvi, que suposava un gran canvi cultural, tant a nivell, diguéssim, equip de govern, ajuntament i sobretot municipal, perquè bueno, era un canvi radical, pues ja que fèiem el gran esforç, perquè aquests canvis, aquestes dinàmiques costen molt de canviar.
Sí, a vegades no, l'administracions, conform... aquestes coses costen,
és molt lent.
No? Mm.
Tot és molt lent i tot està molt adquirit i l'empresa pues, ho portava feia molt de temps. Tot això requereix que si dius, mira, si has de fer l'esforç, vull el millor. I llavors vam començar a contactar. Jo ja coneixia l'Espam, perquè soc, bueno, soc veterinària, encara que no exerceixo com a tal. Ja la coneixes i llavors vam començar a mirar diferents opcions i, bueno, quan vam anar allà a visitar, llavors ja em va quedar claríssim.
Quan vau anar a visitar els centres que tenia a Mataró.
A Mataró, exacte. Mm.
Sílvia, ja, te'n recordes d'aquesta primera visita?
Sí, 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 me'n recordo que ens van venir a fer una visita i també me'n recordo, jo vaig fer la visita a la seva gossera el desembre de l'any passat amb elles i bé, bueno... Clar, et fas una imatge que dius, ostres, m'agradaria, no?, entrar aquí a ajudar. I bé, ara ja hi som, ja hi som. Vull dir que penso que podem fer molta feina plegats.
Maria Rosa, com valores la feina que ha fet en aquests 4 mesos la protectora de Mataró a Sant Boi?
Jo la valoro molt positivament. O sigui, de fet, qualsevol... Mira, concretament, un ciutadà, diguéssim, de Sant Boi, que ja havia adoptat anteriorment gossos, perquè sempre els adoptava, o sigui, feien poques adopcions, però alguna persona sí que adoptava, va adoptar, doncs, jo diria que va ser aquest juliol, que jo el vaig acompanyar, perquè li vaig dir, mira, així veuràs el canvi que ha sofert, el que era abans la gossera i ara és el Refugi Municipal d'Animals de Companyia, que li hem canviat el nom perquè volem oblidar-nos del passat, i fins i tot ell mateix, quan ho va veure, o sigui, és que és una cosa palpable, no?, els animals... Pues bueno, quan entraves allà, la primera vegada que vaig entrar jo vaig pensar, Déu meu, tot el que hem de fer encara.
Ja.
I bueno, hem començat amb un bon passos. Home, òbviament tot s'ha de millorar, però jo crec que jo ho valoro molt positivament. Els animals estan molt, infinitament millor i nosaltres estem, tant l'Espan com l'Ajuntament, fent el màxim d'esforços que podem, o sigui que jo crec que no...
Que bé. Home, molt bé. I justament ara, Maria Rosa, apuntaves encara s'han de fer més coses, però esteu molt contents. I jo, doncs, la pregunta que li faig a la Sílvia és quines coses s'han de fer, Sílvia?
Sí, s'han de fer algunes reformes. De fet, ara s'està fent la gatera. Jo no sé, Maria Rosa, si l'has vist. Avui he anat i és una cucada. S'ha quedat molt bé. Estan fent
molt
una
bé.
Gatera.
Perquè no hi havia gatera, Sílvia, eh?
Sí, tenien els gats amb unes gàbies, però bueno, no estaven correctes. En allà no estaven bé. Aleshores, doncs, la idea és s'ha fet la gatera molt bé a l'exterior, sense que els gats estiguin en contacte amb els gossos, i de cara al sol molt, molt, molt xula. És petitona, però estaran molt bé. Després hi ha un pati que hem d'acabar d'arreglar perquè els gossos surtin a l'exterior. I bueno, s'han de fer millores a les gàbies. Però de totes maneres, jo vull que quedi clar una cosa. Jo recordo que quan va venir Jaume l'Amy? A l'abril? Va venir...
Per Setmana Santa,
sí.
Just.
Qui és l'Amy?
La setmana de Setmana Santa. Una és la cap de benestar de la protectora de Boston.
Sí. De Boston.
I recordo que
internacionals
que t'ho va dir, Jaume va dir que les instal·lacions no eren el tot. O sigui, el que era important era la qualitat dels cuidadors.
Sí.
Ara tenim els gossos, les mateixes gàbies on estàvem fa 4 o 5 mesos, i tu no els veus estressats, tu els veus feliços, però és que tenim unes cuidadores que pateixen per ells, són els seus nens. Si cada dia abans de marxar li donen la xutxa, ben un pet...
Ui, em penso,
és que és algo exagerat.
Em penso que el Marcelo no estarà d'acord d'això de la xutxa,
no,
perquè
sí,
avui parlarem
que
de xutxes, eh?
Clar, és que és això, no és la instal·lació en si, és la qualitat dels cuidadors. Tu pots tenir les instal·lacions de luxe, de fabuloses, però tenir uns cuidadors
oblidats,
que no li agradin als animals, aleshores no faràs res de bo. I això sí, em sembla que és la conclusió que va treure aquesta senyora.
Era una de les coses, i a més ens ha sobtat perquè gent que ha vingut, ella i altres persones que han vingut de fora i que una mica nosaltres esperàvem la seva valoració. Fins i tot hi havien a lo millor aspectes del refugi, pues que no, ostres, això
oi,
pues potser, mira,
sí,
com ho
trobarà,
manera,
oi, tenim un refugi cutre, oi, sí, sí.
I de fet, doncs la valoració global que feien era aquesta, no? Per exemple, et deien, pues es veu moviment, es veu que hi ha que hi ha preocupació, que els animals estan supervisats, que sempre hi ha algú que està, doncs, a lo millor passejant per una zona, diu, hi ha refugis... A
que no estan oblidats, oi? Sí. No. Clar, clar.
Ni els gats ni els gossos. És molt important. Fixeu-vos amb el cas de la Mica.
De la Mica.
De la Mica. Mm. La cuidadora està patint.
Sí, 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 ho sabem, ho sabem. A veure si amb la Mica tenim sort avui, eh? Ai, que no ho hem dit, Maria Rosa, per cert, que tenim aquí, ara estàvem parlant nosaltres, estàs aquí al telèfon, eh? Molt bé. No, volia dir, Maria Rosa, que justament ara parlàvem de la Mica, que és una gateta que hi ha en el refugi de Sant Boi i de la qual, doncs, li estem donant difusió avui per veure si trobem un adoptant. Que jo volia dir que, gràcies al programa Peluts, la setmana passada es va adoptar un gosset del qual vam parlar,
sí,
el
sí,
Curri,
sí.
Que els nostres oients, que si l'hauran doncs, escoltat la setmana passada, parlàvem d'un gos de 12 anys, que té molt de mèrit, era un gos petitonet,
i va ser adoptat
sí. Gràcies al programa. Doncs estem molt contents i donem les gràcies als oients, i ara creuem dits per la Mica. Doncs jo li volia dir a la Maria Rosa, abans de terminar en aquesta secció del programa, que una persona doncs, que s'ha preocupat tant per fer aquest canvi a la gossera del seu municipi, en el refugi del seu municipi, ha de ser a la base algú que li agrada molt els animals, no?
Home, quan estudies 5 anys, només per ser veterinària, t'han d'agradar molt els animals. Sí, m'agraden des de sempre, o sigui, això ho tinc claríssim.
Ho tens claríssim.
Però no només és que m'agradin, perquè, no sé, poden agradar-te a nivell privat i quedar-te amb això. Mira, m'agraden els animals, jo els respecto i els tracto bé, no? Simplement també vols una millora, diguéssim, vols un canvi a la cultura on estàs vivint.
Això és el més difícil, eh?
És que canviar
clar,
el món.
Aquest és el repte. És a dir, jo ja sé que sóc sensible i a mi m'agraden els animals, però jo vull que les persones que estiguin a la mateixa cultura, o sigui, la mateixa societat que estic jo, també siguin respectuoses, però qui viu amb els animals, viu també amb el medi ambient, però bueno, concretament cadascú tria i jo he triat els animals perquè per mi pues, bueno, són molt importants, però no és m'agraden els animals i punts, no, m'agraden els animals i vull que la meva societat sigui una societat que miri més cap a l'Europa, diguéssim, i que siguem més oberts i que arribi un moment que jo amb el meu gos pugui anar allà on realment vulgui anar sense tantes traves, sempre que sigui un animal educat, clar, també hem de fer molta tasca educadora.
I tant.
Però bueno, en principi és més enllà de m'agraden els animals. Si m'agraden els animals, però vull que tothom que li agraden els animals tingui una mica més de llibertat i que siguin bon tractats, i qui diu vol, bueno, diu qualsevol animal, o sigui, òbviament, jo suposo que això és que no sé si es neix o un es fa, però està claríssim.
Doncs això seria una bona qüestió, que va ser abans a l'ou o la gallina, no?
Jo crec que els animals abandonats de Sant Boi han de donar les gràcies a la Maria Rosa, i si hi ha hagut un canvi...
Ell ho estava pensant també, ha sigut ella una miqueta la impulsora.
Sí, hi ha un altre municipi, que també ha estat una... com en diré, una cabezonada de la regidora, i s'ha de canviar el sistema. Altres municipis ho fan per temes econòmics, en surt més econòmic l'espam, agafem l'espam, però en el cas de Sant Boi, jo crec que la Maria Rosa doncs, està demostrant molt de coratge, també, perquè és el que deia ell, una empresa de fa tants anys, si el servei funcionava, si un ajuntament no té problema amb el servei, no té per què canviar, o sigui... Mm. Ell ha volgut alguna més. I clar, costa molt portar les coses...
Sí, quan ja hi ha una inèrcia, diguéssim.
Sí, molt, molt, molt. Però jo crec, Maria Rosa, que ens en sortirem, eh?
Oh, jo estic segura. Perquè...
No, mai tant.
Que ens en sortirem, sí.
Són persones que quasi tots els que he conegut de l'ESPAN i la part de que estem a Salut Pública són persones que tenim...
I elles són un grup de dones, també, a l'Ajuntament, però dones. Els homes jo encara no me'ls he topat, eh? Però jo sempre he conegut les noies del nostre...
Sí, sí. Tenim un objectiu i, mira, intentarem aconseguir-lo al màxim i, bueno...
Home, és així com es treballa i com s'aconsegueixen les coses, eh? Està claríssim.
Sí, faràs a pensar en tots els... no sé, totes les inconvenients i tot, no faries mai res, no canviaries, no? Continuaries... El més fàcil és deixar que les coses flueixin com ja estan, no? Si no funcionen malament, perquè ho haig de canviar. Però realment el rerefons és que no funcionava bé. O sigui, de cara a veure, ara un municipi de 83.000 persones que no coneixia quasi la majoria que tenia un refugi.
Imagina't.
Llavors, no, clar, no funcionava tan bé.
I tant.
Exacte. Llavors, molt el funcionament s'ha de millorar.
I tant que sí. Maria Rosa Berrio, regidora de Salut Pública de Sant Boi de Llobregat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
I a tots vosaltres.
De ben segur que algun altre dia et trucarem, per parlar amb tu.
I tant. Només comentar una petita
Digues.
Cosa. és mèrit de tothom, de tothom que està treballant. També l'ESPAN està posant molt de la seva part, el Departament de Salut està fent grans esforços perquè per ells també suposa un canvi de pensament, o sigui que de dinàmiques, o sigui, jo crec que és un mèrit de tothom. Si acaba funcionant, tots
funcionarà,
orgullosos.
Segur que funciona. Sí, i tant que sí, d'aquí està molt positiva, l'ambient està positiu.
Sí, home, sí.
M'alegro.
Molt bé, vinga, adéu, una abraçada.
Adéu, igualment, adéu.
Doncs nosaltres fem una petita pausa, Sílvia, si et sembla, Jaume, i tornem amb l'espai veterinari i amb l'etologia. Fins ara.
Hola, sóc Emma Viladesau i m'encanten els animals. Sabeu que en un refugi hi ha molts gossos i gats que mai no arriben a saber què és una llar? Jo m'he decidit i he adoptat un gos a la protectora de Mataró. I tu, t'animes? Ajudar-los és molt fàcil.
Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 93 741 40 91, 93 741 40 91 o visita el nostre web www.protectoramataró.org. www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil.
Doncs continuem peluts a la nostra secció d'etologia o comportament animal. Tenim com cada setmana doncs, el nostre expert, el Jaume Fatjó, que és cap de benestar animal de l'ESPAM. I Jaume, amb tu hem parlat fa uns moments d'aquesta gateta amb immunodeficiència que busca família a Sant Boi, però ara volem que ens donis doncs, consells, els consells que ens dones cada setmana pel que fa als gossos. Uh-huh. En aquest cas, en concret, ens volem referir als més vellets, als que li dieu edat geriàtrica.
Sí.
I perquè sembla ser que també poden tenir demència.
Sí.
Poden tenir alguna cosa així com Alzheimer.
Sembla que sí.
Només faltava això ja, si el via, que els gossos poguessin tenir Alzheimer.
Oh, mira.
Això a la protectora, déu-n'hi-do.
Això vol dir que humans i gossos no ens diferenciem tant.
Déu-n'hi-do. Doncs ens agradaria saber una miqueta doncs, com detectar-ho, no? I com es desenvolupa.
Bueno, hi ha una cosa que és molt important dir-la, i és que l'envelliment no va associat necessàriament a la demència. Que això moltes vegades
això ja
es fa
sort,
es fa en els éssers humans i en els gossos passa igual. És a dir, el fet de que tu tinguis un gos gran no vol dir que en un moment determinat hagi de desenvolupar aquesta malaltia. De fet, aquest problema que dèiem que és semblant a l'Alzheimer de les persones, amb els gossos li diem disfunció cognitiva.
Disfunció cognitiva.
Disfunció
no
cognitiva.
Té un nom així petitonet i curt
no.
i fàcil.
No. Sí, disfunció cognitiva. Vale. Llavors, aquest problema pot aparèixer, és una malaltia que pot aparèixer quan l'animal és gran i pot no aparèixer, és a dir, no és una conseqüència inevitable de l'envelliment.
I ara et diré gran, que pot ser també quan apareix a partir d'una edat o d'una altra, no?
Sí, a veure, el tema... Mira, l'envelliment, ara et diré una cosa que és molt... Els biòlegs ens diuen que un comença a envellir a partir de la pubertat, que això és
que
una
bé,
notícia
fantàstic.
Molt... Sí, és a dir, a partir de... Quan s'acaba la pubertat, és a dir, cap als
20...
Quins
ànims, sí, els biòlegs.
Un cop has arribat a la maduresa sexual, una mica més enllà, a partir d'allà ja vas de...
De cap a caïda,
sí,
que
ja
se li
cap, diu. Ja vas cap avall del camí, no? Ara... Què passa? Que normalment es fa una... quan els símptomes o quan els signes de l'envelliment es fan notoris és quan posem nosaltres arbitràriament la frontera de la tercera edat. Mm. Llavors passa una mica com amb les persones. Hi ha gent que dius, ostres, té 65 anys o té 70 i està
ja
perfecta,
està.
I hi ha gent doncs, que acusa més. Amb els gossos posem una frontera, que a més pot variar molt segons la raça, però que per les races, per exemple, molt grans, podria estar al voltant dels 7 anys. Això és una convenció.
És d'hora,
per
això.
Moltes, però t'estic posant una raça molt gran, per
molt
exemple,
gran.
Que parlessis d'un mastí del Pirineu.
Uh-huh.
Quan més, en general, quan més petit és el tamany del gos, encara que sigui un creuat, però quan més petit és el tamany, més triga en arribar a aquest moment de l'envelliment o en entrar en l'envelliment.
I això per què?
Mira, segurament està relacionat amb el procés de maduració. I la veritat és que bueno, és una dada que és sobretot epidemiològica. Que és un factor de risc, és a dir, no vol dir que tu tinguis un gos petitet i no pugui tenir un problema abans.
Mm-hmm.
Però en general podem fer aquesta frontera, cap als 7-8 anys per les races grans i per els animals de tamany petit doncs una miqueta més endavant.
Una miqueta més endavant, o sigui que a partir d'una certa edat d'aquestes que estàs indicant, els gossos podrien tenir aquesta disfunció...
Podrien tenir aquest problema, aquesta disfunció cognitiva. Llavors, què és el que podem notar?
Sí, com la detectem?
Sí, el que notem és una sèrie de canvis que sobretot són de comportament, és a dir, en realitat pensa que és un problema neurològic, perquè és una demència, és un problema degeneratiu del sistema nerviós.
Mm.
Però per què acostumem a parlar d'ella als etòlegs? Doncs perquè els símptomes que dona són de comportament, són de canvis de comportament. Llavors, quins són aquests símptomes? Doncs els podríem dividir com en quatre categories. Mm-hmm. Una de les primeres coses que podem veure, o un dels símptomes que podem trobar, és desorientació. És a dir, de vegades doncs, diem, escolta, avui he entrat a casa i el gos, quan ha entrat al menjador, quan ha entrat a la meva habitació, semblava que era el primer cop que veia aquell espai. El veia com desorientat, com perdut.
Com començant a olorar, a ensumar
sí,
per primera vegada
és un
espai.
Quan és un espai que és un espai perfectament conegut per ell.
I això pot passar?
Això pot passar. Carai. És un dels símptomes que pot donar. L'altre és un patró...
Clar, és això és com molt difícil, no?, de detectar. Sí. Has d'estar molt atent, molt atent al teu animal.
Sí, has d'estar molt atent, però la gent ho nota, jo sí? Pot notar un canvi. Un altre és que hi ha un canvi amb la relació amb el propietari. De vegades doncs, el gos està més apàtic, més com... Et diuen és que està com... està com ausent, no? Abans em venia a demanar carícies molt sovint, em venia a rebre quan arribava, i ara el veig com més desconnectat, com si estigués en el seu
món.
Sí,
la paraula seria això, no? Desconnectat.
Sí, com desconnectat. Mm. Aquesta podria ser una altra de les alteracions.
Però això a vegades també ho pots confondre amb l'edat i el cansanci.
També és difícil de veure.
No?
Hi ha una altra categoria de símptomes, que és els trastorns de la son. Pot donar un trastorn de la son, llavors aquí el que sí notes és doncs, que el gos té un canvi en els patrons d'activitat i de son. I el que moltes vegades ens diu la gent és, escolta, és que el gos es lleva per les nits, gemega, va d'un cantó a l'altre, no acaba de dormir bé per les nits, es desperta sovint,
i en canvi durant el dia
és un procés degeneratiu del sistema nerviós, que va atacant a diferents parts del sistema nerviós, i conforme va avançant, doncs és una mica com la malaltia d'Alzheimer, va provocant cada vegada efectes més pronunciats. Llavors, aquest patró del canvi de son, a més, moltes vegades va acompanyat, clar, el gos no dorm a la nit, llavors el que veu són períodes de son molt llargs durant
el dia.
Clar. I hi ha una última categoria de canvis, que aquesta, de vegades, és la primera de la que som conscients, que és que es perden habilitats que l'animal havia après abans. I la número 1 és els pipis i les caques.
Uh-huh.
Una persona et diu, escolta, el gos...
Clar, és desfàcil de veure.
Feia les coses perfectament bé al carrer i ara, doncs, des de fa un temps, doncs, trobem que ho torna a fer dins de casa, o ho fa per qualsevol lloc. A veure, no és una malaltia fàcil de diagnosticar. Aquests són els símptomes que ens poden fer sospitar que hi és.
I com es diagnostica realment? Dir, escolta, el diagnòstic... teu animal té això.
Ja dic, no és fàcil. Ara, l'Alzheimer, saps que la gent li fan test bastant...
ressonàncies...
En el gos no tenim... Hi ha alguns tests, però no estan encara no estan prou validats. I el diagnòstic és fonamental, bàsicament és per una visita amb el veterinari i normalment amb un especialista, però el veterinari pot tenir una sospita quan veu més l'aparició de més d'un d'aquests símptomes que et deia. La idea fonamental és que quan un gos, que és gran, comença a modificar el seu comportament, el que no hem de fer és tenir aquella idea clàssica de dir, bueno, clar, és que és vell. No necessàriament. Hem de quedar-nos amb els braços creuats. Podem anar al veterinari, dir-li, escolta, el trobem raro, el trobem diferent. I potser el veterinari ens diu, mira, doncs aquest gos podria tenir una disfunció cognitiva.
Clar, però una vegada que ja ho saps, quina és la solució?
A veure, clar, aquí
aquells que es queden,
pensa una cosa.
Aquells que es queden dient, és vell i ja està, clar. Aquells que saben que tenen
mira,
una disfunció,
si tinguéssim, si
la solució no és...
Si tinguéssim una solució per la disfunció cognitiva, la tindríem per l'Alzheimer. És a dir, no tenim una solució definitiva perquè és un procés degeneratiu i és un procés que no es pot aturar. Però sí que podem fer coses perquè aquest procés sigui molt més lent. És a dir, dit d'una altra manera, allargar doncs la vida del gos i sobretot la qualitat de vida del gos.
I com ho fem?
Doncs això es pot fer de tres maneres. Hi ha una, que a més és bastant novedosa, que ha aparegut els darrers anys, que és dietètica. És a dir, podem incidir en la dieta de l'animal, hi ha elements que podem incorporar a la dieta que fan dues coses. Fan que el sistema nerviós, anem a dir una mica, s'espavili una mica, i podem fer que aquestes substàncies protegeixin a les neurones i evitin que es degenerin. Uh-huh. I això es pot fer de dues maneres. Hi ha un pinso comercial, que això el veterinari t'ho pot recomanar, que ja porta incorporats aquests additius o aquestes substàncies que són naturals.
Bueno, doncs això està bé, no? És fàcil.
O el podem donar amb unes pastilles que complementen el pinso que nosaltres li estiguem donant fins aquell moment. Aquesta és una de les coses que podem fer. Els gossos que tenen un grau més avançat de la malaltia se'ls pot fins i tot medicar. Hi ha una medicació que tot i que no soluciona el problema, doncs pot fer que, no avanci d'una forma tan ràpida i que el gos estigui millor, que el seu comportament millori. I finalment hi ha una cosa que és fonamental, estimular. Saps que amb la malaltia d'Alzheimer s'ha dit moltes vegades, la gent que fa coses, que juga als escacs, que té activitats, té un procés d'evolució de la malaltia, sembla ser que més lent. Amb gossos això s'ha pogut mesurar, i si tu, doncs, per exemple, t'entretens, no et deixes en un racó perquè és vell, sinó que jugues amb ell, li fas, per exemple, jocs que poden ser com trobar un objecte. Aquests jocs amb els quals el gos ha de treballar amb el seu, amb el seu comportament, ha d'exercitar l'aprenentatge, tot això. Sí, i el que sí que s'ha vist és que el que funciona és la combinació d'aquestes tres estratègies. És a dir, fer un tractament que inclogui totes aquestes coses, que com veus no són complicades.
No, no són gens
complicades. I tenir en compte que estem lluitant contra una malaltia, vull dir que tenim la batalla perduda a llarg termini. Però bueno, és el que podem fer.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Jaume, per haver-nos donat aquests consells. Molt interessant. Molt amb els gats també pot passar, això?
Amb els gats passa, està reconeguda, tot i que no està prou investigada, no està tan investigada com en el cas del, gos. Però sí que, sí que te la pots trobar, també.
Molt bé, doncs ens quedem amb, amb aquestes dades i, si et sembla, ja nosaltres encetem l'última part del programa, l'espai veterinari. Vinga.
L'espai veterinari.
Doncs aquí estem a Peluts, a l'última part del programa, a l'espai veterinari. Per això donem la benvinguda, com cada setmana, amb Marcelo Cabrera, cap de veterinaris de l'ESPAM. Hola, Marcelo, què tal? Doncs mira, avui amb tu, Marcelo, volem parlar, parlàvem de, avui amb el Jaume de la bellesa dels animals i de la demència, i ell parlava, doncs apuntava al fet de la dietètica, que era un dels temes doncs, que potser podria ajudar molt als animals, no? I amb tu volem seguir parlant d'aquest tema doncs, del menjar, de la dieta, perquè em penso que avui ens vens a desmuntar això de que les llaminadures, les xutxes, que li diem que estan preparades pels gossos gats...
No, està molt bé. El que passa és que, bueno, hay que ir con prudència aquí,
s'ha d'anar amb prudència, no? Volem parlar avui d'això.
La idea és, hay que pensar que, bueno, cada animal tiene un requerimiento nutricional por día, una cantidad de calorías que debe ingerir. Y bueno, sobre todo la gente cuando está enseñándole que el perro se siente, que dé la pata o que haga algo, lo que hace generalmente lo premia con chuches. Bueno, se ve esto, lo hacen toda la gente que está tratando de hacerle algún tipo de aprendizaje. Y si lo haces con una croqueta de pienso no hay problema, pero hay gente que el perro a lo mejor logró sentarse y ahí va, le mete, no sé, 20 chuches. Y estas chuches, generalmente, las chuches que vienen, para que sean tan apetitosas, generalmente son grasas muy malas, grasas totalmente saturadas, grasas animales que son muy, muy calóricas. Entonces, el problema es que podemos, a lo mejor, si a un perro de 10 kilos le damos 5 o 6 chuches, a lo mejor ya con eso estamos cubriendo toda la cantidad de calorías que un perro...
Que él necesita para todo el día.
Y además el pienso. Entonces, aquí vienen los problemas de peso, ¿no? Entonces, no quiero decir que no hay que darle chuches, pero hay que ir con prudencia con el tema de las chuches y con moderación.
Clar, és el que anava a dir ara. Parlem de les xutxes, però tu deies que estaven compostes de grasses, de greixos animals, no?
Mira, o sigui, què huele mejor? Una lechuga o un bistec? Un bistec huele más. Y todo eso, bueno, para los animales que son carnívoros y que eso les atrae mucho más. Y tú...
¿No els hi posen també alguna mena, doncs, de... no sé, potenciador de l'aroma?
Sí, le ponen, bueno, ni hablar de todos los que tienen conservantes, aditivos y todo, porque no. Pero lo más barato en este momento son todos estos, los restos, ¿no? Son todos los subproductos de las cadenas, de la matanza. Todo, aquí sale un montón de grasas y un montón de sustancias que tú ni... No sé, si ves cómo hacen estos subproductos cárnicos, realmente hay veces que no los comerías, porque clar, es la verdad.
Claro, y tan, y tan. Entonces, imagina't las llaminaduras de los animales.
Bueno, y todo, y bueno, así es como hacen el pienso. Los piensos económicos están hechos con subproductos, no con productos de primera calidad. Pero bueno,
fins i tot les bones marques?
No, obviamente que entre en mente el
pienso. Ara ja sí que...
Cuando el pienso es de mejor calidad, tiene productos más... Si tiene harina de carne, tiene harina de carne. Y no harina de carne de alguna parte de un músculo ya, que no se utiliza.
No me quiero meter
en un tema así tan delicado, sí. Pero lo que yo quiero decir que generalmente estas chuches, estos bocadillos que hacen para perros, todos vienen... son muy, muy calóricos, son como un, no sé, como si te dijera un helado de chocolate.
Uh-huh.
Son muy concentrados.
I a més els hi encanten a ells.
Exactament, i per això
mismo. És que poden arribar a fer les mil i una tonteries perquè els hi donis.
Exactament. Vull dir que... Entonces, por ejemplo, bueno, yo lo he visto el Jaume por ahí cuando hace... No
Uy,
sé,
Jaume, que es ficarà amb tu ara.
Adiestramiento que le da una croqueta de pienso. Fíjate, una sola croqueta, ¿entiendes? Entonces eso es un muy buen ejemplo, porque no te sales de la dieta... Y lo estás premiando, que es el objetivo de la chuche.
Sí, però hi ha alguns animals que potser la croqueta de pinso, potser que et fan la botifarra i et diuen això,
bueno, claro,
això de la croqueta.
Porque antes le has dado un super hueso de estos llenos de grasas. Entonces hay que tener en cuenta que a lo mejor, mira, una galleta de pienso estándar, perdón, una chucha estándar tiene alrededor de 60 calorías.
Uh-huh.
Y lo que un perro de 10 kilos mediano requiere para por día son unas 300 calorías.
300.
Y entonces le damos 5 chuchas y ya está.
Ya está.
O sea, todo lo que come, lo demás, se acumula como depósitos de grasas. Y yo veo, lo que yo veo, que a lo mejor, mira, es simplemente algo empírico de mi apreciación.
Uh-huh.
La gente lo que hace a la hora de no sentirse culpable porque ha estado todo el día fuera o por un motivo del que sea, el perro le mete chuches hasta que revienta.
O perquè et posen uns ullets, no? Que s'han acostumat.
No sé, realmente. Lo ves cuando va la gente allí, va con la caja de galletas y empieza a darle galletas a los perros como si fueran...
Com si fossin un estómac amb potes.
Exactamente.
Que una miqueta pobra, ja
ho són. Y bueno, ni hablar de los problemas de la gastroenteritis y todo lo que esto ocasiona. Pero
sí, tu aconsellas donar-li... poquet, allò, per premiar, punt.
Exactamente, no que no se tiene que desvirtuar aquello de que no hay que darle porque sea domingo una comida especial y una superchuche, nada. Si tú lo quieres utilizar como un premio porque el perro ha hecho algo que tú estabas esperando, utilizarla. Pero no porque llegues y ha estado todo el perro todo el día solo y no ha hecho no ha roto nada, empezar a darle de comer. Porque el perro no entiende esto. Y estamos lo que estamos haciendo es simplemente... sentirnos menos culpables.
Exacte. I escolta, si haguéssim...
Si te sientes culpable, mira, ve a la protectora el fin de semana, pasea perros i ja està.
Mira, això seria una bona idea, Sílvia,
pero,
a més...
Però no...
Sortirien beneficiats de la protectora.
Però, claro, esto es muy frecuente. Y no sé, a lo mejor, Jaume, si yo me equivoco, es mi apreciación de que
no
la gente...
No. Fins i tot hi ha estudis que demostren, per exemple, la gent grassa, tendeix a tenir gossos grassos.
Això ja ho havia escoltat.
I és perquè transfereixes l'hàbit en el gos. Tens tendència... La gent, per exemple, que fa molt esport... Tu has de pensar una cosa.
O la gent gran. La gent gran té molt acostum de sobrealimentar els animals.
I tot sembla que té a veure amb el que deia el Marcelo. És el kit, no? És que fa servir allò com una forma de gratificar l'animal. Doncs clar, jo si surto al carrer, passejo amb el meu gos, el porto al parc, jugo amb ell a la pilota, tot això forma part de la meva interacció amb ell. L'estic gratificant amb tot això. Després no depenc tant del menjar. Si no faig res amb ell, doncs l'única cosa que em queda és donar-li una galeta.
I luego vienen los problemas de sobrepeso. Bueno, actualmente, en Europa el problema que hay, bueno, a nivel mundial, el problema que hay con la alimentación son los perros obesos, que no ya no hay más casi perros delgados. Pero es un problema la obesidad.
Mira, si ya no quedan gossos prims.
No,
obviamente. A las casas van a estar.
Exactamente, perros que están en casa, perros que están viviendo en casa, ¿no? Entonces es un problema. Ya las empresas están lanzando al mercado productos para controlar, mecanismos que puedas controlar el peso de tu animal, bueno, tanto perro como gato.
Uh-huh.
No te digo mensualmente, pero cada 6 meses y mantenerlos entre... una línea, o sea, la obesidad en los perros y en los gatos es una enfermedad tanto como en las personas y termina provocando problemas articulares, dolor, malestar, problemas de todo.
Sí, hem d'anar molt en compte. I pel que fa a les llaminadures, si diem, escolta, doncs si tenen tants additius, tants conservants, tants potenciadors i a més venen doncs greixos del pitjor de lo pitjor, dius, bueno, doncs jo en comptes de donar-li això, el que faré és donar-li pernil dolç o formatgets, que li agraden molt. ¿Así mejor?
Bueno, hay que ir con cuidado, porque los embutidos también están bastante No son ideal. Yo creo que tenemos que hacer es tratar de premiar con la comida, con, uh-huh. con el mismo pienso.
Amb el pienso,
el problema es que,
la
gente generalmente deja el pienso todo el día allí a disposición. Entonces esto es un error alimentario. Lo que hay que hacer es darle de comer al perro, ponerle el bol media hora y retirarlo. Entonces luego no tiene. Entonces, si él no tiene a disposición el pienso...
Perquè si no és com si s'acostumen i perden l'interès, potser.
Bueno, hay varias teorías atrás de esto. Una es, a nivel de comportamiento, es que tú tienes el control de la alimentación y él lo tiene que saber. Nunca tienes que perder esta perspectiva.
Aquest rol, sí.
Exactamente. Mm. Y otra es para controlar el momento, ¿no? Que él tenga unos hábitos alimenticios y no sea un desorden. No es lo mismo si tú estás comiendo durante todo el día que haces unas comidas. Uh-huh. Entonces, de esta manera, puedes premiar con una bolita de pienso. No sé,
hem de ser una mica més estrictes, ¿eh? Mira, al final, la conclusió és aquesta.
A mi sempre me gusta ilustrar esto. Uh-huh. Yo tengo una perra
ja ho sabem. Ja,
tengo una perra que pesa 4 kilos. Y mi mujer siempre le da una pechuga de 400 gramos.
¿Y això seria bo o dolent?
Haz el cálculo. Es como si le dieras, o sea, tú te comieras el 10% de tu peso. Es como si tú comieras...
Déu-n'hi-do.
No sé, es como que yo, mira, que peso alrededor de 80 kilos, me comiera un bistec de 8 kilos.
Molt bé.
¿Entiendes?
Uf, entonces, seria brutal. La teva gosseta debo estar contenta.
Claro, no tienen límites. Y la gente le cuesta entender un poco. Ya. Hay veces tenemos que pensar que si un perro pesa 10 kilos, pesa 10 veces menos que nosotros, o 8 veces menos. Entonces hay que hacer esa relación.
Ja, però és que a vegades quan donen aquests gotets de mesurar el pinso, si realment els hi fas cas, els pobres es queden mirant-te.
Això
ha sigut una broma.
No, es que es lo correcto. Es lo correcto dar lo que dice en estas tablas de alimentación. Puede ser 20 o 30 gramos más, pero no el doble de la ración. Ah. Pero además en esa ración está incluido todo lo que el animal necesita para tener cubiertas sus necesidades de vitaminas. Además, piensa esto, si nosotros empezamos a suplementar, lo que estamos haciendo es desbalanceando un pienso que está equilibrado perfectamente. Tiene minerales, vitaminas, grasas, hidratos de carbono. Está equilibrado porque, bueno, alguien se ha puesto a formularlo para que sea exacto y para que cubra el requerimiento. Entonces, nosotros debemos tratar de mantenernos dentro de... no suplementar demasiado para no desequilibrar.
Doncs això, hem de fer, escoltant els consells del Marcelo, el que hem de fer és ser una miqueta doncs, més disciplinats amb nosaltres mateixos i amb els nostres animals. Eh? I bé, gràcies Marcelo, ja se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies pels teus consells.
Res.
Jaume, també, moltes gràcies a tu per haver-nos acompanyat.
Vosaltres.
I Sílvia, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres,
ens veiem
gràcies.
La setmana, ens escoltem i ens parlem la setmana vinent. Aquí a Peluts no va dir una coseta més, però no tenim temps. Adéu.